Així a les 6 i 4 minuts. Us recordem que torna tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu? Avui repassant la política cultural del Consell de Mallorca i entrevistant una banda britànica que presenta disc a Palma. Comença la cultura a IB3 Ràdio. Benvinguts.
Per avançar les polítiques culturals programades des del Consell de Mallorca, ja seu amb nosaltres la vicepresidenta del Consell de Mallorca i també consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca. Després tindrà molta de música amb el nou disc dels britànics The Wave Pictures, que divendres actuen en es Gremi per presentar el nou disc Gained Lost. I per acabar també tindrem més música amb alguns dels nous senzills publicats per les bandes locals.
Miquel Àngel Fioles, avui en altres el control tècnic. 6 minuts, arrencam.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Molt de temes a tractar. Avui passa per l'Aviador de la vicepresidenta del Consell de Mallorca i també responsable de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca.
Densitat, giren els ventiladors. Una falta personal, tantes baixes en el meu sofà, 1.150 condons. Alpinistes, samurais, coses més rares...
I com que sempre que li deien que vengui bé deixar-se entrevistar la Mopsèquia amb aquest tema d'Antònia Font, que sabem que és una banda que li agrada. Antònia Roca, com estàs?
Molt bé, molt bones tardes, contenta de poder estar aquí.
De vostè o de tu?
No, de tu, faltaria
més. Som més gran
que tu. Sí, no, de tu.
Això de l'edat marca, no? Bueno. L'any va començar, consellera, en canvis al seu organigrama, naturals. És vera que no van ser, diguem, fruit d'una crisi, d'una remodelació, però sí que és vera que Guillem Ginard va assumir la Conselleria de Turisme, en aquest cas, i per tant va passar Andreu Ferrer a la Direcció General de Cultura. Imagino, a més, que tots dos també formaven part del seu equip, que hi ha certa continuïtat amb les línies polítiques a dur a terme, no?
Sí, efectivament, en Guillem Ginard va fer una tasca extraordinària durant aquests 2 anys i mig en el cap davant de la Direcció Insular de Cultura. Jo crec que ha estat una sort poder comptar amb ell personalment i també per la cultura de Mallorca, perquè és una persona compromesa i que ha fet una feinada en el departament, i ara que va passar a formar part de ses conseller de turisme, pues lo natural era que una persona de l'equip, com Andreu Ferrer, que era el meu cap de gabinet, que per tant havia viscut el dia a dia del departament i també de cultura, pues passàs a formar part de l'equip, en aquest cas com a Direcció Insular de Cultura, i això assegura una continuïtat i et seguir fent feina per donar veu i per donar visibilitat a la cultura a la nostra illa, i en aquest sentit continuem fent feina.
Obrir la cultura a tothom i arribar a tots els racons de l'illa és un lema, no sé si oficial o pseudo-oficial, però que és vera que ha acompanyat el seu equip
des de l'inici. S'està aconseguint?
Jo crec que la feina que hem fet durant aquests quasi tres anys, ja estem afrontant des de darrer any, el temps passa aviat, no? I ja estan pensant en que és el darrer any. Jo crec que aquesta és una fita que mos va embarcar, efectivament, que veníem aquí, jo sempre he dit, a no satisfer gustos personals, sinó fer una cultura de tots i per a tots, i jo crec que en diferents aspectes ho hem aconseguit, no? Quan començàvem a xerrar en els inicis de que, per exemple, la Misericòrdia volien que hi hagués activitats culturals o també en els diferents pobles de Mallorca on hem apostat per dur a terme diferents activitats culturals, sempre procurant que hi hagi estils diversos, que hi hagi per tots els públics, per tots els guts, ho feim a les diferents etapes d'estiu, hivern, la Misericòrdia, o també amb aquestes actuacions dels municipis, no? I també en les exposicions o postes que hi ha a la Misericòrdia, un dia pot haver una tertúlia literària i un altre dia, bueno, ara avui, per exemple, inauguram les exposicions de Setmana Santa, i hi ha concerts de música clàssica, hi ha concerts d'altres tipus de música, per tant, jo crec que sí que ho hem aconseguit, i també, si xerrant del teatre principal, jo crec que també s'ha obert moltíssim els diferents gèneres i la quantitat de gent diferent, no? En el final, l'objectiu és compartit a tot el departament, i jo crec que la feina que hem fet avala que sí que ho estem aconseguint. I també jo posaria l'èmfasi que hem fet durant aquests anys també en posar l'èmfasi en allò que mos uneix, no? Com a mallorquins també, la nostra cultura, la nostra tradició, les nostres arrels. Jo crec que tota la feina que hem fet també amb el patrimoni immaterial, en les rondalles, amb les beneïdes ara de Sant Antoni o en les processons de la Beata, jo crec que també hem aconseguit posar el focus en aquest fil invisible que mos uneix com a mallorquins i que en el final mos diferencia, no?, d'una altra comunitat, i crec que també això que a vegades se mos oblida, no?, o que no hi posam tanta importància, hem aconseguit també xerrar d'arrel, xerrar de tradició i xerrar un poc de cultura i de qui som, no?, com a mallorquins, i que és el que mos uneix i mos identifica com a poble.
I a més, trobeu col·lectius per interlocutar en aquest sentit, no? O sigui, el patrimoni és molt ampli, se pot considerar patrimoni moltíssimes coses, però crec que tots i totes més o menys tenim clar què implica aquest concepte, però després per generar sinergies, per posar en valor aquest patrimoni, també has de tenir davant un col·lectius que estan fent feina ja des de fa estona, per aventura.
Sí, la veritat és que ara, per exemple, quan xerram del primer que ja està definitivament declarat bé d'interès cultural immaterial, que ja ha acabat tot el seu procés, com són les neules, sí que hi ha tota una associació i un grup de persones que durant molt de temps, jo crec que d'una manera més invisibilitzada, han anat fent feina per recuperar aquest patrimoni, no? I cadascú el pot anar fent més des del seu redol, però ara amb això el que hem aconseguit és, primer de tot, una protecció que no existia, no? Perquè primer no se podia declarar perquè no existia un reglament, era l'únic consell que no tenia un reglament, i nosaltres ens vam posar a fer feina per elaborar aquest reglament que permetria protegir el nostre patrimoni. Per tant, aquí el que feim és avalar precisament i donar visibilitat i donar encara més força en aquests col·lectius, no? Com puguin ser aquests de les neules, i també és que hi ha darrere, doncs, totes les venides de Sant Antoni, tots els municipis que fan feina de qualque manera amb molts de col·lectius diferents per mantenir viva la tradició de la nostra illa. Els donam una eina més, en aquest cas, de protecció i d'assegurar la seva essència i la seva supervivència al llarg dels anys gràcies a aquesta feina, en aquest reglament i en aquests inicis de protecció que anem fent en la comissió.
Hi ha una iniciativa que precisament conjuga patrimoni, però també indústria, també tradició, també modernitat. Estem parlant de la Ruta de la Moda Artesana, s'ha presentat a l'ITB de Berlín, dirigit al mercat alemany, també es va fer la gala de la Moda Artesana a Mallorca, al Teatre Principal. Com definiríeu la proposta i quin camí li queda per fer?
Aquesta Ruta de Moda Artesana de Mallorca és un dels objectius que han complit en relació a Moda Artesana de Mallorca. No, hem estat fent feina durant aquests dos anys, fent feina per, bueno, elaborar primer tot un reglament que havia de regular, pues, totes aquelles persones o artesans i artesanes que poden formar part de Moda Artesana de Mallorca, i pensaven que era també de rebut que hi hagués aquesta ruta, no? Perquè ja no només per els que mos visiten, no? Sinó també per gent d'aquí. així està molt bé i jo crec que és necessari ubicar on se troben tots i cada un d'aquests, en aquest cas a dia d'avui, de 8 artesans i artesanes que formen part de Moda Artesana de Mallorca i que els hem ubicat en aquest mapa de manera que pues una persona pues pot recórrer la nostra illa també, no?, coneguent els seus tallers, perquè anant als seus tallers es coneixen els seus oficis, es coneixen la nostra essència, la nostra cultura i la nostra tradició, no? Poder veure com se fan les paneres de llata, de quina manera pues aquell garbolló que han anat a cercar la serra, que el tenen allà a secant, que l'han d'ensofrar i que el van entrenant, pues és molt diferent de veure un producte final a veure el procés de creació, no? O les darreres tres fàbriques de teles de llengos que estan aquí a Mallorca, que els ubiques a un mapa i puguis anar a veure com d'aquell fil blanc que han tenyit allà, que l'han secat i que el col·loquen específicament perquè faci aquests dibuixos i després a les màquines se converteix en aquell teixit, en aquella tela, pues jo crec que és de rebut per l'artesania de Mallorca, perquè donar difusió en aquests oficis és també assegurar un llegat i assegurar un futur, no?, per totes aquestes persones que també de manera més silenciosa han estat fent feina per mantenir la cultura, el patrimoni, la tradició de la nostra illa i fer-ho en la ruta de Moda Artesana de Mallorca és una manera també de visibilitzar aquesta feina i aquest llegat a la nostra cultura i tradició.
Clar, la ITB, evidentment, el focus estava posat en el mercat alemany, però imagino que és una ruta a l'abast de tothom, fins i tot els mallorquins i mallorquines, que també està bé que recuperem, no?, la memòria d'aquestes fàbriques o petits negocis de tèstil, de llata, com acabo de dir, i imagino que tot això ja s'està treballant perquè arribi, diguem, al màxim públic possible.
Sí, efectivament, el que se va presentar allà en concret va ser aquest mapa que està disponible a la web Moda Artesana de Mallorca. Per tant, si un accedeix en aquesta web ja pot veure aquest mapa que el du en els diferents tallers de l'illa de Mallorca. Això així se va presentar allà. També el que hem elaborat és físicament una sèrie de mapes, no?, que seran també repartits físicament, ja sigui a llocs d'interès, com pugui ser rentar cars o puguin ser hotels, no?, perquè aquesta és la nostra intenció, que se'n faci difusió i que, per tant, la gent que ve en aquesta illa i que mos coneix pues, també pugui tenir accés i conèixer de primera mà aquesta ruta artesana de Mallorca.
Heu posat el Teatre Principal com a exemple, diguem, d'institució que ha entrat en una dinàmica de voler oferir espectacles i experiències per a un públic ample, no? I és vera que s'han canviat horaris perquè la gent gran, per exemple, pugui accedir de manera més còmoda als espectacles, s'ha incorporat la lírica, la sarsuela, per exemple, espectacles de moltes disciplines, no?, i dins les arts escèniques. Quin balanç faríeu d'allò que ha generat el Teatre Principal fins ara sota la batuta, diguem, de Miquel Martorell, que pràcticament va coincidir, va ser un poc més tard, també de la seva arribada en el Consell?
Sí, efectivament, jo quan vàrem arribar, bueno, el primer que vàrem posar en marxa va ser aquell concurs de la direcció del Teatre Principal i en Miquel Martorell, l'actual direcció, ara fa un any i mig que hi és, i jo, la veritat és que faig un balanç positiu d'aquest any i mig i del Teatre Principal. I jo crec que més que fer-lo jo, també, la dada més important és la que fa la ciutadania, no? Quan hi ha un teatre que en el primer any, la primera temporada de la nova direcció va incrementar els espectadors un 12%, o en aquesta darrera temporada que s'han incrementat els espectadors un 7%, jo crec que aquesta és una dada que posa de manifest que més persones van al teatre i això significa que les coses se deuen estar fent bé, no? I que, com deies, pues, s'ha intentat diversificar en gènere, s'han introduït canvis, ja sigui a nivell d'horari, també s'han millorat els espectacles familiars, s'han signat convenis en l'Ajuntament de Palma perquè facilitar també les persones que necessitin utilitzar l'aparcament que puguin tenir 2 hores gratuïtes d'aparcament. També hi ha que dir que és un teatre més accessible perquè s'han fet més sessions accessibles en el teatre, s'han incorporat els bucles magnètics a les sessions, ara a través de la web se poden conèixer i se poden ja agafar les entrades per a aquelles espectacles que estan adaptats, no? S'han fet diferents millores també i ara podem dir que és un teatre teatre més accessible. Com deies, també s'han recuperat gèneres, com el gènere de la sarsuela, que ara aquest gener se va dur a terme, i també se duen a terme actuacions per apropar nous públics, inclús els joves, no? Es deia que hi va haver sarsuela, hi va haver després una festa, bueno, hi va haver un DJ, se va fer un abonament específic per als joves, no? Perquè també pensa la direcció que és important que la joventut tingui una excusa i se vulgui apropar al teatre. A vegades ho veuen com a una cosa que no va amb ells, a lo millor més lluny, no? I s'estan també duent a terme actuacions en aquest sentit. També el teatre en xarxa, jo crec que és una de les fites que s'estan aconseguint. Ja s'està fent Manacor, que ja s'estava duent a terme, però ara també s'ha assignat amb el teatre principal d'Inca per dur allà coproduccions que se fan en el teatre principal. També a Sa Pobla s'està col·laborant i també està en procés ara el teatre de col·laboració en Cap de Pere i Calvià. Això també crec, pensant que és una fita important, perquè sortim de les quatre parets del teatre, no? I crec que també era necessari potenciar aquesta xarxa que pot fer el teatre principal. I una altra de les fites aconseguides que ha posat en marxa la nova direcció, que és també molt interessant, és el teatre social. Aquest Nadal vàrem poder escoltar a Sarsuela, a les germanetes, o a la residència de Felanitx, gràcies també en aquesta tasca del teatre principal de dur la música més enllà ja de les quatre parets físiques que formen
surti,
el teatre, no?
Que surti tot això que s'ha
per tant,
ja,
crec que s'han anat aconseguint objectius en aquests anys i crec que la feina del teatre està avalada, entre altres coses, per això que ho deia per l'audiència.
Arriba en un mes, sí, just ara d'aquí un mes començarà, s'inaugurarà l'Art Colony, un esdeveniment que marcarà també un poc la temporada cultural, especialment artística. Quin serà el paper del Consell en aquest esdeveniment?
Sí, efectivament, Art Colònia és una fira que s'iniciarà dia 9 d'abril. S'ha fet una intervenció, s'ha promogut conjuntament des de les tres institucions, ja sigui Consell de Mallorca, Govern i Ajuntament de Palma, i el que aconseguirem amb aquesta fira Art Colònia és situar-nos en el mapa de l'art contemporani a nivell internacional. Serà un punt de trobada amb 89 galeries, on hi haurà galeries d'aquí, de Mallorca, de la nostra illa, però també galeries les més importants d'arreu del món, no? Hi haurà sinergies, per tant, entre galeristes, entre artistes, col·leccionistes, i serà un punt de trobada que, com deia, situarà culturalment Palma i la nostra illa en el punt de mira per el que fa a art contemporani. Per tant, és una fita important aconseguida per la nostra illa, que esperam pues, que també tingui èxit en aquestes setmanes que se produiran. Aniran acompanyades també aquesta fira d'exposicions d'exposicions de molt de nivell, no? També que acompanyaran aquests dies, ja siguin a Esbaluart, en el Casal Sallerí, o a Samira, no? Que faran exposicions que en el final es conjunt el que aconsegueix és això, no? Crear una visió cultural a un nivell important, no? I situar Mallorca en el mapa internacional perquè fa art contemporani.
Hi ha aportació econòmica, cessió d'espais per part del Consell, o sigui, una implicació, diguem...
Sí, allà se desenvoluparà, se durà a terme en el Palau de Congressos, allà és on se desenvoluparà la fira durant tots aquests dies, i hi ha unes 90 galeries, unes 89, el que és un número important perquè a Arco hi viu unes 200, i sí, com deia, suport de les tres administracions, i també, efectivament, ha col·laborat Art Palma Contemporani, també ha tingut col·laboracions perquè, efectivament, pues, representen part de les galeries de Palma.
No deixant l'art, perquè tenim un espai meravellós que és el Museu de Mallorca, que se l'ha de cuidar, que s'està intentant amb una direcció que fa moltíssima feina. El darrer que mos vincula a l'autoritat d'aquest museu és que s'han recuperat una sèrie de peces que en principi havien estat espoliades, se van exhibir. Per on passa el futur del museu? Perquè s'intenta apostar, és veritat que ha hagut problemes, diguem, esdevinguts, que tenien a veure en l'estructura i la infraestructura de l'edifici, però té futur, i futur, diguem, que brillant.
El Museu de Mallorca ha incrementat un 70% les visites en aquests dos anys. Això està gràcies a que s'ha apostat per fer exposicions importants, com la de Sorolla, sí, o també la del Museu del Prado. Varen ser dues exposicions que varen ser molt importants pels museus. I també, degut a que, com nosaltres hem vengut demanant, igual que com molts en els que han estat també en el Mallorca anteriorment, els bous de Costitx, no? Com que no els hem aconseguit, varen fer una gran intervenció d'en Bernadí Roig en el Museu de Mallorca, que va ser sobre l'ausència dels bous de Costitx.
Que venia precedida del Museu Arqueològic Nacional, també en Bernadí, allà fent com una metàfora. No?
Exacte, efectivament, havia estat allà i nosaltres varen fer la continuïtat o l'acabament, no, d'aquesta exposició amb precisament l'ausència d'aquest bous de Costitx. Jo m'encantaria, a part de que crec que amb aquestes exposicions aconseguim que la gent s'apropi en el museu, no? I això també el dona a conèixer i, per tant, crec que és important per un espai tan important com el Museu de Mallorca. Enguany fa 65 anys aquest museu i mos hagués encantat que les sales d'arqueologia estiguin acabades. Jo m'adol que el Ministeri de Cultura no vegi la importància d'aquest museu, perquè és que ja quedava l'etapa final, no, perquè sigui possible la museïtzació d'aquestes sales d'arqueologia. Jo, així com vàrem fer l'ausència del bou de Costitx, no sé si hauré d'arribar a fer l'ausència de les sales d'arqueologia, perquè, vist lo vist, acabarem l'any, faim 65 anys i no tenim notícies.
Parlàvem amb el Ministeri sovint sobre el bou o sobre aquestes sales? O...
Hem tingut diverses converses. Lo darrer dels bous jo vaig enviar, vàrem enviar des del departament, des del Museu de Mallorca, un projecte de museïtzació dels bous de Costitx. Mos van dir que mos contestarien, no mos han enviat resposta i anam xerrant per el tema de museïtzació, però no, vull dir, ni sense cap dia i molt puntualment, de tant en tant s'envia qualque requeriment en el museu, però sense cap dia i està aturat. Per lo que sabem ara, sí que en el seu dia, és vera que fa un any, quan jo vaig anar a la darrera reunió amb els ministeris, la veritat és que les esperances eren que s'acabés a temps per inaugurar les sales a finals del 25, principis del 26. Era el que s'havien compromès quan vàrem anar el 2024 presencialment. Però la realitat és que acabarà segurament el 26 amb aquest 65 aniversari i no hi ha sales d'arqueologia. Qui sap, hauran de fer l'exposició de l'ausència, com es veu de Costitx.
Fa un parell de mesos van a Califòrnia a retre homenatge a Fra Juníper Serra, figura capdalt de la nostra història. No sé si és prou conegut i reconegut a Mallorca mateix, perquè és veritat que és una figura que precisament com se va exiliar voluntàriament i va fer, diguem, la seva carrera pastoral allà, segurament el tenen més present a Califòrnia que aquí.
La veritat és que a Califòrnia el tenen molt present, he de dir que el tenen molt present, així que nadie es profeta en su tierra, no? I crec que és un bon exemple, Juníper Serra, perquè la veritat és que quan vas allà, les missions que va crear la gent, el té molt present en el dia a dia, vull dir, te reben amb els braços oberts, te mostren amb moltíssima estima, moltíssim de respecte tot el que va crear, tot el que va ajudar allà, no? I que en el final grans ciutats importants, no? Que se varen originar allà d'aquella missió que va anar a fer Juníper Serra. Per tant, jo crec que allà el tenen molt ben considerat i així ho varen percebre quan varen poder anar a veure les missions a Califòrnia i probablement la història no ha arribat aquí tal com va ser allà, no? O com a mínim no en el 100%, perquè el que perceps quan estàs allà i quan veus el que va crear, la veritat és que va fer una tasca excepcional en les missions que va dur a terme allà a Califòrnia.
Sí que va ser profeta de la seva terra, amb l'Aibonet. Jo crec que en vida ja se la va reconèixer. Avui se fa, enguany se fa l'aniversari, és l'any l'Aibonet. Hi ha un munt d'activitats previstes, exposicions, instal·lacions, publicacions, rutes literàries, i Mallorca, la Fundació Mallorca Literària, òbviament implicada, no només implicada, sinó estirant una mica del carro, no?, d'aquesta efemèride.
Sí, efectivament, tenim la meravellosa Casa Blai Bonet Santanyí, que vàrem inaugurar, i és un espai emblemàtic i és on se duran a terme pues, bona part d'aquestes activitats que enguany celebrarem, més d'una trentena d'activitats, en clubs de lectura, en diferents recitals, no faltarà la música que se duran a terme diferents espais, però sí que tindrà un paper molt important d'aquesta Casa Blai Bonet de Santanyí durant tot aquest any que durem a terme de celebracions.
Comentàveu abans que estava a la recta final. És vera que queda més d'un any, en principi, si no hi ha sorpreses majúscules per les eleccions, però també és veritat que els darrers mesos solen ser, diguem, a nivell de gestió baixa, diguem, la intensitat, com és lògic, no? Què queda per fer? Allò que no pot acabar la legislatura, el mandat d'Antonio Roca, sense que s'aconsegueixi. I que depengui de vostè, perquè per tu les vols costits no depenen tan directament.
Sí, és difícil, no?, dir una cosa. Nosaltres tenim molt clar que hem fet moltíssima feina durant aquests 3 anys, i és vera que sempre vols millorar alguns aspectes, no?, que són més complicats de solucionar, però jo crec que hem aconseguit així en general, tot i que quedaran aspectes perquè fa a cultura hem aconseguit, doncs, alguna de les fites aconseguides, i bueno, qualque cosa segurament quedarà pendent. Jo sempre quan m'ho demanen, xer, per exemple, de l'arxiu, l'Arxiu General del Consell de Mallorca, això és un fet que m'hagués encantat poder solucionar, i sí que és una espineta, no?, que me queda clavada perquè no hauré pogut trobar una solució. Sí que hi ha converses, però sí que és una cosa que crec que se mereix el Consell, no?, que a més tenim les competències en arxius, i que seria una cosa que si li hauria de donar una solució a un moment donat, aquesta diria que seria una de les espinetes que probablement me quedarà clavada, no?, de 15 mesos, quan ja no tingui marge de gestió.
L'entrevistaré més vegades d'aquí a que acabi la legislatura, però no m'ho puc estar a demanar-li si li agradaria, si els ciutadans, òbviament, decideixen que sigui el seu partit el que continua governant a Castilla, si li agradaria continuar duent cultura.
Jo amb aquest em sabú, i això és molt futurible, ja, per jo és una oportunitat única. La veritat és que cultura és una àrea preciosa, i he tingut i tenc l'oportunitat de disfrutar molt en la feina que feim, i totes les pues, coses meravelloses que també te dones l'oportunitat de veure aquesta posició que el meu partit, pues, m'ha regalat i m'ha permès estar, i ho faig amb moltíssima responsabilitat, i afront d'aquest darrer any d'aquesta legislatura, doncs, amb les mateixes ganes i il·lusió per seguir fent feina en el final per la cultura, el patrimoni i l'artesania d'aquesta terra.
I d'obvio era el moment. Antonio Roca, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu. Vinga. Molt bon vespre. I els olets se perden del tot, les aubes vesteixen la pura matèria del gremi de la construcció. Un tallat, no són temes de gran densitat, giren els ventiladors. Una foto, manantials, augmentam el nivell d'expulsions, veus aigua del meu grifons. Alpinistes, samurais, coses més rares mos han de passar. Sabria contestar com és un dia just a punt de llevar. I un àngel despleia ses ales i deixa el cel ple de claror. I un pern de satèl·lit travessa paisatges i taps.
I Vetres Ràdio és participació. Alba Torrents, campiona d'Europa de bàsquet.
S'ha obert un camí per anar cap en aquesta igualtat. He tingut sort. Sabem que no tot passa d'un dia per l'altre, però que aquest objectiu estigui més a prop que només en fora. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio.
Les 6 i 34 minuts. Anem a escoltar ara alguns fragments d'una conversa que hem pogut mantenir amb una banda britànica que arriba aquest divendres a Palma, a les sales Grammy, per presentar el seu darrer treball, Gained Lost. La música de The Wave Pictures, que ja du més de 20 anys d'història i que avui mateix han conversat amb nosaltres. Són un trio que arriba des del Regne Unit, format per en Johnny Helm, en Dave Tattersall, que és qui parla amb nosaltres, és compositor, veu i guitarra, i també en Franik Rosicky. Arriben aquest divendres, com us dèiem, en els Grammy, faran uns 10 concerts, una gira espanyola de 10 concerts. El concert d'aquest divendres serà el segon i així cada dia actuaran a diferents ciutats.
Tu els has vist ja, no?
Els vaig veure a Madrid una vegada, els vaig anar a veure perquè m'agradaven molt i curiosament, per veure que deuen haver vengut moltes més vegades perquè el primer que mos explicava en David, parlant també de la seva relació amb Espanya, és que 10 dies de gira no és massa, que han arribat a fer 3-4 setmanes de gira a Espanya, i com ara començarem a escoltar, han tocat per tot, sobretot a Barcelona i Madrid, però també a llocs més petits, segons ell mos diu, que ara escoltarem, varen tenir èxit primer a Espanya, molt abans que a Gran Bretanya, i de fet aquí tenien concerts amb molt de públic, mentre que a Londres no tenien encara tanta repercussió. L'escoltam.
We haven't gained more fans in Spain, and in actual fact, we used to do tours of Spain very regularly that were 4 weeks long or 3 weeks long tours. So we've played everywhere in Spain. We've played absolutely everywhere. So a 10 days tour in Spain is not a particularly long tour for the Wave Pictures, actually. Spain's always been the best country to tour for the Wave Pictures. When we couldn't get an audience in London, you know, we could get quite a good audience in Madrid and in Barcelona and even in smaller places. And so Spain kind of took to us, you know, a long time before the British did, for whatever reason. It's always been a special, magical country for us to tour. And
idò, escoltam en David com us parla precisament d'això que vos avançaven, que han fet gires de 3-4 setmanes per Espanya, de tocar pràcticament tot cada dia, i també han passat per diferents ciutats. Com vos deien, també han tingut molt més èxit a Espanya, per davant d'Anglaterra. A Madrid, a Barcelona, llocs més petits, sempre tenien bon públic, i sembla que aquí els vàrem descobrir abans que els britànics, diu que vés a saber per què, però que Espanya sempre ha estat un lloc molt especial i màgic per tocar.
Yeah.
Recordem que The Wish Pitchers toquen aquest divendres en el Gremi, no?
Exactament, en el Gremi. A més, tenen una banda local que actuen abans d'ells, que són Pumps, a partir de les 8, una cosa així. Parlant d'estils musicals, sentim ara en David també quan mos parla de l'estil que no s'han plantejat realment mai. No era realment això que els hi demanaven, però realment mos ha parlat de que ell escriu les cançons, després les toquen, però que realment no s'han plantejat mai quin estil, quina imatge o res del que havien de projectar cap al món. L'escoltam.
The style of the band is not something that we ever discussed. It's just the way that me and Johnny and Franek together sound, playing the songs that I have written. So there are bands, I gather, who start from the point of view of style, and they try to make a certain style and then they fill in the style. But we were just never those people. We never had a conversation about style. I wrote songs, and then we played them, and the style or the sound that we make is the sound of me and Johnny and Franek. It's the sound that the three of us make, so the style is just what we do. So I never gave any thought to style. I've never thought about style. I've always thought about soul. I've always thought about spirit. I've always thought about being humble, being unpretentious, being ourselves, trying to find ourselves through music. It's always been a quest to try to find ourselves through the music, not to try to force ourselves to project some image or some style that's somebody else's idea. And so I've never given style a moment's thought, and I've never given image a moment's thought. We've just focused on music, and we've just tried to channel the universe through ourselves, and it just sounds the way that we sound.
Bé, en David parla molt clar. Aquells que enteneu l'anglès s'entén tot perfectament. Mai han pensat amb això de l'estil, ni s'han aturat a pensar amb això. En el seu lloc sí que s'han concentrat en s'ànima, un poc s'esperit, en va ser humil, no pretensiosos, i en mirar de trobar-se a ells mateixos a través de sa música, molt més que intentar fer tal o qual estil o tenir tal o qual imatge, no? Que mai els hi ha preocupat, ni tampoc forçar o projectar una imatge que no sigui la seva, que surti de forma natural. Tampoc han pensat mai en estil, en imatge, sinó en com canalitzar l'univers a través d'ells i de la seva música. També hem demanat altres coses que tenen a veure amb inspiració del dia a dia amb els artistes, escriptors, amb tota aquesta gent que d'alguna manera inspira. Però si vols, sembla, sentirem abans un altre fragment, que és en el que ens parla de Joan Miró. És una referència perquè li demanaven si realment coneixien Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera. Ja sabeu que moltes vegades els britànics han vengut a estiuetjar, però bé, en el seu cas també podrien haver vengut a participar d'algun concert que nosaltres no tinguéssim tan controlat. Anem a escoltar com us ha dit i quina ha estat aquesta impressió que va tenir des de petit de Mallorca, perquè diu que estiuetjaven la seva família amb els seus pares i la seva germana. Probablement diu que van venir unes 5-6 vegades a Mallorca. Anem a escoltar-lo.
When I was a child, my family annually had holidays in Mallorca. And so I spent, you know, a lot of time in Mallorca. I probably had 5 or 6 holidays in Mallorca with my parents and my sister, going to the Juan Miró Museum. Apologies for the pronunciation. But Miró was a very big influence on me because as a child, Miro's art seemed to me like something that I understood and found very beautiful at a very young age. So Miró had a big impact on me. So you could say Mallorca had a big impact on me too in that way, in the way of discovering Miró as a boy and liking his art very, very much.
Està bé, no?, que un dels seus referents millor que l'hagi influït d'aquesta manera. No?
Sí, no? Jo quan ha començat a contestar jo de ara dirà Magaluf o sí, dirà no? alguna cosa així.
Se'n recorda però... de la Fundació Miró, sí.
Exacte, se'n recorda de la Fundació Miró. Com han dit, 5-6 vegades va venir en seus pares i en sa germana. Diu que va tenir molta influència amb ell a veure l'obra de Miró des de nin. Era un tipus d'art que com a nin ell entenia i que podia entendre. Li semblava molt hermós i va tenir també molt d'impacte amb ell descobrir aquest art i també en aquest sentit se pot dir que Mallorca també ha tingut una forta influència amb ell, en aquest cas a través de l'art de Joan Miró. Sentim les paraules d'en David Tattersall, que és un dels membres de The Wave Pictures, aquesta banda que divendres presentarà el seu nou treball a Mallorca, a Palma, concretament ho faran en el Gremi. La veritat és que mos fa molta d'il·lusió. Aquesta actuació també tindran una banda local, els Pum C, i en acabar hi haurà música de Rudy Sessions DJs. Han de dir que en David Tattersall mos parla també, en aquest cas, de sa música. Li han demanat si coneix o si li agrada alguna banda espanyola. Mos comença explicant que no en coneix cap, que no li agrada cap, i que pel que sigui les seves influències musicals es remunten a la música americana d'abans que ell nascés. Mos explica que va néixer el 1983 i que tot el que li agrada és anterior. Anem a escoltar-lo.
I can only apologize. I don't know any Spanish bands and I don't like any Spanish bands. For whatever reason, I like American music that was made before I was born. So I like to listen to B.B. King, John Coltrane, John Lee Hooker, The Grateful Dead, Townes Van Zandt. That's always been the music that I've liked. Always been the music that I was drawn to. So even when I was 10 years old, all the kids at school teased me and said I was like an old man. But I just always liked the American music that came from an earlier time. I was born in 1983, and I like very, very little music that's been made since 1983. For whatever reason, I was just always drawn to, you know, Robert Johnson and to the old American music. But what I don't like is I don't like American food and I don't like the way of life in America. I don't like to travel in America at all. I just like the American music. I like the Spanish food, you know what I mean? And I like the British way of life, which is very calm and sort of cozy. So in an ideal world, I would eat Spanish food, I would have British weather. Believe it or not, I love the British weather. It's just very calm. And the way of life in Britain is very calm and moderate. And I would have the American music from before I was born, not the American music now. I don't like modern music for whatever reason. I like old music, old American music. That's just how it is. And my favorite films, funnily enough, were directed by Italians. Sergio Leone, The Good, the Bad and the Ugly, Lucio Fulci, City of the Living Dead, Sergio Corbucci, Django, Dario Argento, Suspiria. So for whatever reason, I love those Italian movies, I love the American music, I love the British way of life, and I love the Spanish food. It's just how it is.
Bé, idò, molt variat. Efectivament, mos ha explicat que realment no li agraden ses bandes espanyoles, no en coneix cap, el que vos dèiem abans, i que se queda en sa música americana d'abans de
néixer. El menjar, sí, el menjar.
B.B. King, John Coltrane, John Lee Hooker, els Grateful Dead, Gus Van Sant, bé, el que sempre li agrada. De fet, diu que quan tenia 10 anys, els companys de s'escola el miraven com si fos un senyor vell. De fet, el podem imaginar com un pop viejoven, no?
Sí.
O així, vestit tipus grunge. Bé, també diu això, que va néixer el 83, que li agrada molt poca música feta després, a Robert Johnson, Domés i música americana. Diu que dels Estats Units no li agrada el seu estil de vida ni el menjar. El menjar li agrada l'espanyol, l'estil de vida li agrada el britànic, molt calmat, una vida tranquil·la, li agrada el clima britànic, encara que molt sorprengui, i diu que un món ideal menjaria menjar espanyol, viuria a Gran Bretanya i veuria i escoltaria música americana, però veuria cinema italià.
Que... De fa ja unes dècades, no?
Sí, ha dit Sergio Leone, El bueno, el feo y el malo, Lucio Fulci, La ciudad de los muertos vivientes, Sergio
sí.
Cobucci, Django, i
són
Dario
referents
Argento.
D'en Tarantino, també.
Ah, mira.
Tarantino, per fer moltes de les seves pel·lícules, s'ha basat en aquests directors. Django desencadenada, sense anar més lluny, sobre una pel·lícula d'en Corbucci que es deia Django, que l'ha esmentat també ell.
Que bo. Idò, també li han demanat per les seves fonts d'inspiració. Sabeu que és una persona, clar, ell fa tots els temes, i sabeu que és una persona que llegeix, és a dir, que té arguments, té, vull dir, no són les típiques lletres, sinó que explica històries del seu dia a dia, del que llegeix, del cinema, i un poc tot això li han demanat que mos parlés un poc d'aquestes coses, d'allò que l'inspira.
Inspiration comes from day-to-day life and... My day-to-day life includes authors, poets, filmmakers, artists, and musicians because I love art very deeply, and it also I love sport very deeply. So inspiration or ideas can come from the unconscious realm. They can come from dreams. They can come from everyday life, something somebody says in the pub. They can come from... a view that you see out of a window. They can come from somebody else's music, or they can come from what can come from absolutely everywhere and anywhere.
La música d'en David, efectivament, si coneixeu les seves lletres, ja mos diu que la seva inspiració ve del dia a dia. Li agraden això, poetes, cineastes, escriptors, artistes, músics, una mica de tot. De fet, diu que estima profundament tot l'art i també els esports, que li agrada veure esports a la tele. Bé, això no ho ha dit aquí, ho ha dit en un altre moment. Mos contava que li agrada sa vida tranquil·la, veure esports, està bé, el que podria fer qualsevol altra persona. Diu que la seva inspiració arriba de l'inconscient, dels somnis, d'alguna cosa que algú diu en el pub, del que veu per la finestra, de la música d'altres, i que pot venir de qualsevol banda. I, de fet, això enllaça també amb el que li han demanat per acabar, que com serà el concert que faran aquest divendres. Ha dit que, clar, nosaltres imaginem sempre que un grup presenta un disc, el que fa és posar molt de temes del disc nou i llavors tocar també algunes cançons...
El hit del passat.
Exactament, i pensaven que seria això el que farien, però en David mos ha explicat que no, que ells no duen un set list, és a dir, no duen sa llista de cançons, ell sap quina és sa primera i sa segona que tocarà, pràcticament, i després tot va fluint, és a dir, depèn. Com que coneixen tot el seu repertori, no s'han de fer mai, que van fluint així com els hi va bé, que és una cosa que està molt bé, també, no?
I tant. M'agrada molt aquesta filosofia.
Molt. I de vos ho recoman, serà aquest divendres a partir de les 8, 8 i mitja, primer Pumse, després The Wave Pictures, presentant Gained, Lost, el seu darrer treball, amb unes entrades que estan a 22, 23 euros per anar, com vos dèiem, aquest divendres a gaudir de la música d'aquest trio britànic que arriba a les illes per primera vegada per tocar.
I que ho disfruteu, no? Escapeu.
Sí, escapeu. Vinga.
Melting in the rain, opening in the sun.
So I went to the fridge and I got you one, and I will hold on to you for years. I'll hold you forever like the ocean in a seashell in my ears. You rode that rockabilly train right through the center of my brain, and you faded wave pictures t-shirt.
Tres Radio es diversión.
Fue un tentón.
¿Cómo estáu? Ben trobats un dia més a Tentol.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a Ivetra Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ulls de Tentol.
Bon dia, Corell.
I la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tentol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a Ivetra Ràdio. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i Ivetra Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Que guapo.
I no el van separar mai més.
L'Aviador, Ivetra Ràdio.
I un poquet de més música, Mònica, per acabar, perquè tenim recomanació.
Exactament, arribades de Menorca, i és que Rudimentari acaba de publicar un nou disc que ha titulat Mala herba sempre creix. Ja té algunes actuacions previstes a Mallorca, actuarà a Factoria de So dia 28 de març, dia 2 d'abril a Girona, dia 10 d'abril a Menorca, en el Teatre del Casino, i dia 22 de maig a Barcelona. Anem a escoltar-lo quan mos presenta un dels temes d'aquest nou disc.
Hola a tots els oients de l'Aviador. Soc en Rudimentari i vos voldria convidar que escoltéssiu el nostre nou disc, Mala herba sempre creix. Un disc per l'esperança, per aquelles males herbes dissidents que sempre rebroten, per les amants de la música jamaicana i música conscient, reguem menorquí per reivindicar les nostres arrels. A continuació, vos deixam amb Ho tornarem a fer, la cançó que millor explica el concepte d'aquest disc. Esperant que vos agradi. Salut, família.
Ho tornarem a fer. Ho hem fet i ho tornarem a fer.
I d'en bona música que arriba des de Menorca, ens acomiadam per avui, Mònica.
Exactament, molta de música. Demà tornarem a partir de les 6, com sempre.
A partir de les 6, amb molt de temes, en l'arquitectura de Cristina Llorente. També entrarem a qualque llibreria.
Una editorial nova que té a veure amb els nins, els viatges i l'arquitectura.
I més ni manco. Serà a partir de les 6. Ara, d'aquí 3 minutets, arriben les notícies amb Aina Sura i tot l'equip d'informatius d'aquesta casa.
Té sa plaça, naixem a cada poble, planter de cada casa. A
aquella herba que sempre molesta, que rebrota cada estiu i primavera. Posa-li verí, que saps que així no hi ha manera, ja que es demultiplica amb bomballa cada festa. Pedra dins la sabata, que sempre fa malé, que a poc s'aclava, com cua de batzer. Trepitja por i aixafa, que encara es clava més. Encara es clava més. Mira, ho hem fet i tornarem a fer. Una mala herba mai mor, mala herba sempre creix. Ho hem fet i tornarem a fer. Mira, ho hem fet i tornarem a fer. Una mala herba mai mor, mala herba sempre creix. Ho hem fet i tornarem a fer. Da-da-dan, malherba no està morta, dona-li temps. Guadadadam, guadadadam, el dia que et despistis allà serem. Sí, som aquella herba diferent de la resta, la pitjor plaga que no saps d'on te ve. Deixa'm llavor posada i tranquil no moriré, si història no s'acaba demà ressorgiré. Som aquella herba que arriba i tou altera, mutam i rebrotam i sempre trobam sa manera. T'estropiarem sa terra si aquí no hi ha ningú que rega, i el teu jardí floret ja no serà el que era. Pedra dins la sabata, que sempre fa malé, que a poc s'aclava com cua de batzer. Trepitja fort i aixafa, que encara es clava més. Encara es clava més. Mira, ho hem fet i tornarem a fer. Una mala herba mai mor, mala herba sempre creix. Ho hem fet i tornarem a fer. Mira, ho hem fet i tornarem a fer. Una mala herba mai mor, mala herba sempre creix. Ho hem fet i tornarem a fer.
Serán de tres.